No aquella que pueda poner en riesgo la seguridad ni de los ciclistas ni de los ciudadanos que acuden al evento.
Les 12 i 4 minuts, tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 10 de setembre i avui, coincidint amb l'inici del curs escolar, rebrem aquí a l'estudi els representants de les famílies, del personal docent. Ara mateix els saludarem aquí a l'estudi i més tard rebrem també una temporada més el periodista Ivan Llarza, que un any més ens obrirà setmana rere setmana un nou calaix del seu gabinet de curiositats. I com fem tots els dimecres, també prendrem la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya Ivonne Aranyó. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí amb naltros el nostre company Javi Riera, la redacció i la producció. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim també en Pablo Morganti, el comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. Ja ho dèiem, ara en començar, Javi. Avui comença el curs escolar. Més de 20.500 alumnes comencen el curs a les Pitiüses.
20.500 alumnes, només 41 més que l'any acadèmic anterior. És cert, però, que als centres públics hi ha menys alumnes inscrits. En són 80 menys, concretament, la majoria d'Eivissa. I els concertats guanyen més d'un centenar d'estudiants a les Pitiüses. Una de les novetats d'enguany és que descendeix el nombre d'alumnes matriculats a les escoles i instituts d'Eivissa. Seran 11 alumnes menys en total i més notable és la diferència als centres públics, on descendeix en 75 el nombre d'inscrits. Pel que fa a les plantilles dels professors, el sindicat del sector, l'Estei, destaquen que a les escoles de primària la majoria de places estan cobertes, però que als instituts encara és molt difícil cobrir algunes especialitats com català, matemàtiques, física i química, tecnologia i diverses especialitats tècniques de cicles formatius. Com sempre, la manca d'habitatge a les Pitiüses és el que posa fre als docents a l'hora de decidir venir a Eivissa i Formentera. Pel que fa precisament a les infraestructures educatives, el govern ressalten que duen a terme 8 actuacions d'obres majors a les Pitiüses, a les quals destina més de 14 milions d'euros. Les que es duen a part, una part important d'aquesta inversió, són el nou col·legi d'Esfarelló a Santa Eulàlia i l'ampliació de l'Institut Marc Ferrer a Formentera.
I per altra banda, Javi, la Conselleria d'Educació ha destacat els esforços que fa l'administració en atenció a la diversitat a l'hora d'atendre els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
A Eivissa, el personal auxiliar tècnic educatiu s'incrementa en tan sols un mes, arriben per tant als 74. A Formentera encara en seran 8 i no s'han incrementat. A la Conselleria destaquen que els auxiliars s'hi han d'afegir altres especialistes de suport, com són audició i llenguatge o pedagogia terapèutica. Hi ha 9 professionals més d'aquestes especialitats a Eivissa aquest curs i, per tant, s'arriba als 259. En el cas de Formentera, se n'hi suma un més, per la qual cosa seran 20 a la Pitiüsa del Sud.
I hem de parlar també, ara deixant de banda la qüestió educativa, amb aquest inici del curs escolar, de les pluges d'ahir. És que l'aeroport d'Eivissa aquest matí ja està operant amb normalitat, segons Aena, després de les 20 cancel·lacions registrades ahir com a conseqüència de l'avís per fortes pluges.
Els problemes es van donar entre trajectes que connecten les Pitiüses amb la capital balear, destinacions espanyoles i europees. Els bombers d'Eivissa ahir a la nit van haver de retirar algunes branques caigudes per mort del vent a Cala Mastella i a Escanar. Els forts ruixats han permès recollir a Sant Carles 26 litres per metre quadrat, a Santa Eulària 24, a Escubells n'han recollit 14 i 5 a Sant Antoni. Tant a Sant Antoni com a Viles van tancar zones esportives i parcs infantils infantils davant l'avís d'emergències, tot i que no es van registrar incidents destacables. Al llarg de la jornada també es va intensificar la neteja de zones crítiques com Espretet i la Marina per evitar inundacions.
I un últim apunt, perquè l'Ajuntament de Sant Josep i Sant Antoni també conjuntament col·locaran mesures físiques de protecció pels vianants a la zona on es va produir l'atropellament mortal del passat diumenge.
Volars o tanques per protegir els vianants que circulin per aquestes voreres són les mesures que preveuen instal·lar amb dos consistoris i és que recordem que en el que duim de temporada aquí ja s'han produït dos atropellaments amb resultat de mort. El primer va ser el 18 de maig i el segon aquest passat diumenge. Tots dos pràcticament idèntics, en només 100 metres de distància entre un i l'altre, on un vehicle perd el control i atropella vianants que estan a la vorera, amb dos sota els efectes de l'alcohol, o en el cas d'aquest últim del diumenge, el gas del riure. Sant Josep encarregarà, a més, un estudi en el que es valoraran més mesures com senyalització horitzontal i vertical o la instal·lació de radars, guals o altres actuacions.
Idò, ho deixem aquí, Javi, pel que fa a l'actualitat, després t'escoltam.
Molt bé, mos veiem ara.
I quan són les 12 i gairebé 10 minuts, nosaltres, com us deia, avui volem posar el focus per començar en aquest inici del curs escolar. I ara ho comentàvem en titulars, avui s'han iniciat les classes i precisament volem començar el programa posant la realitat de les famílies en primer plànol. És per això que avui hem convidat aquí a l'estudi a Pepita Costa, que és la portaveu de la FAFA, que és la Federació Associació de Famílies d'Alumnat d'Eivissa i també presidenta del Consell Escolar de Balears. Pepita Costa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda una vegada més aquí al programa, justament coincidint amb aquest inici de curs. Quina nota li posem en aquest inici de curs aquí a les Pitiuses?
Bé, difícil encara, acabam d'arrencar i sí que tenim notícies, algunes molt bones, no?, de com es fet de que no hi ha tantes vacants com hi havia l'any passat, però moltes vegades sempre ho deim, l'inici no és el millor moment per posar qualificacions, tenim que esperar una miqueta a veure com transcorreix i tenir totes aquestes informacions tant dels equips directius com de les nostres associacions de cada centre. Però bé, començam amb molta il·lusió, com no pot ser d'una altra manera, moltes ganes, amb esperança de que tot vagi bé i, bueno, dant ànims en aquests docents que es faran càrrec dels nostres fills i joves durant aquest curs i diguem-los, bueno, que estem aquí per recolzar-los i ajudant tot el que puguem, com sempre.
Ara comentava que no hi ha tantes places per cobrir com el curs passat, però s'han arribat a cobrir totes les places?
Sembla que no, que en queden algunes, però en poques. I bueno, el que ens ha arribat d'alguna de les associacions és que algunes d'aquestes places, sobretot a secundària, no estan cobertes per l'especialista, diguem. Bueno, doncs el professor de matemàtiques, que no és exactament aquest professor de matemàtiques, però bé, volem ser optimistes i pensar que realment a ESO, que és educació secundària, obligatori, hi ha una preparació d'aquests docents per dur endavant aquestes matèries conjuntament i bé, nosaltres consideram que s'ha prioritzat tenir aquestes places cobertes. Està clar que no de manera òptima, segons sembla, però volem ser optimistes i sempre confiar molt en la professionalitat dels docents que estan en aquests centres.
Una de les places que mereixen precisament que tinguem una cura i una atenció una mica més curosa són les places d'atenció especial. En aquest cas, estan cobertes?
A veure, mai són suficients. Això, enguany sembla que n'ha augmentat una, té, però bueno, encara com et dic que estem allí, encara revisant tot, perquè les informacions a voltes no són... A més, ho volem deixar clar, no depèn quants d'ATs, quants de PTs tenim, no, sinó estan cobrint les necessitats de l'alumnat. Vull dir, necessitem recursos els que siguin necessaris per permetre que tot l'alumnat tingui una atenció adient i que tot l'alumnat de necessitats educatives especials tingui tant els recursos com que compti amb un professorat preparat per atendre'l, no? per poder fer possible aquesta inclusió que tenim que anar avançant i que se mos resisteix. Realment no estan preocupats. Les famílies mos arriben moltes queixes per part de famílies d'alumnat NESE que no estan satisfetes amb aquest servei. Ni a centres, per suposat, perquè els centres són els primers que voldrien comptar amb els recursos adients per poder-se se'n fer càrrec d'aquesta atenció. Per tant, jo crec que és una de les grans assignatures pendents i que veurem si aquest curs podem avançar. Però bé, per ara, nosaltres des de la federació som molt crítics en la política de la conselleria que opta per obrir places UECO, d'unitats de cura intensiva, en comptes de prioritzar que tot l'alumnat estigui a les aules ordinàries. Amb això són crítics i de fet, també moltes les famílies d'alumnat NESE no estan d'acord amb aquesta política.
Hem posat la paraula inclusió damunt la taula i li volia demanar, aprofitant que tenim aquí, com ja sabeu, en Pepita Costa, quins són els principals reptes en matèria d'inclusió que tenim en el sistema educatiu d'Eivissa i Formentera?
Bueno, jo crec que són molts. Són molts perquè la inclusió implica un canvi de paradigma total. No és només una atenció, és una eliminació de les barreres, de detectar barreres i d'eliminar-les. El problema no és alumnats, el problema és el sistema. Per tant, hem de fer un canvi de paradigma. Com deia, la solució no és crear aules per segregar dins d'un centre. Està clar que hi pot haver aquestes aules per moments puntuals que aquest alumnat necessita estar tranquil o que tots coneixem, però tenim que caminar cap a un sistema educatiu on tot l'alumnat estigui a l'aula ordinària i compti tant amb professorat preparat, docents preparats per atendre'l, com recursos. Està clar que un professor tot sol, un aula, amb divers alumnat amb aquesta necessitat, no és suficient. Per tant, hem de canviar el paradigma i això implica, en primer lloc, més recursos i més inversió. Després, juntament i paral·lelament, també hi ha una organització diferent i una formació amb inclusió educativa. Està clar, però bé, ara mateix, per començar, recursos, recursos i recursos, inversió.
I aquest compromís, no?, perquè aquesta inversió es materialitzi.
Sí, bueno, però el compromís hi és, perquè la inclusió, i ho vull deixar ben clar, és un dret, no és una opció.
Exacte. Sé que també la lluita contra l'abandonament escolar ha estat una de les seves principals batalles i que continues compromís en aquest nou curs, no?
Home, des de les famílies jo crec que ho veiem com un fracàs absolut del sistema educatiu i de la societat. Vull dir, què estan fent malament perquè Balears estigui a la cua totalment amb aquest aspecte. Tenim que pensar que un 19% d'alumnat d'abandonament primerenc és inacceptable. Per tant, hem de treballar i molt, famílies, centres, per a societat en general, també des de l'Ajuntament, des de serveis socials, perquè hi ha una vinculació absoluta entre el que és el nivell socioeconòmic de l'alumnat i cultural amb aquest abandonament escolar. Per tant, també hem de rompre moltes barreres i no és una qüestió fàcil, ho entenem, i és multifactorial i com té múltiples causes, també té que abordar-se des de molts diferents àmbits. Vull dir, l'escola només està clar que pot fer molt perquè el sistema educatiu té que canviar, com dèiem, i de fet la LOMLOE era un dels postulats, ens costa molt avançar cap a aquesta educació competencial, però és un dels reptes que tenim i hi hem de treballar i molt.
Un altre dels reptes del sistema, ara que estan posant diferents reptes de sistema educatiu damunt la taula, és fomentar la convivència en programes com, per exemple, el ConviveXit, on ara mateix Eivissa i Formentera crec que tampoc estan representades, no?
Correcte. A veure, l'Institut per la Convivència i l'Èxit Educatiu ha demostrat que realment els temps que hi va haver una persona aquí que se n'ocupava, que anava directe només, era, diguem, era un assistent tècnic docent, i aquesta persona feia directament en els centres, si el cridaven, tant formacions com protocols, com ajuda, en tot cas. Això va ser una mesura fantàstica, que a més, quan es va dur a terme, feia temps que nosaltres la demanàvem. Per què? Perquè no es pot fer un recolzament en els centres en aquest sentit de la mateixa manera, telefònicament o venguent una volta en el mes, que una persona aquí, in situ, la darrera persona que va estar va fer una feina que va ser valorada molt, però molt positivament per tots els centres. Fa un any que aquesta persona, aquesta plaça va desaparèixer, més d'un any. Des de llavors se'ns diu que es substituirà. De fet, ja tenim quina serà un cap, no? I estem esperant que, que es reincorpori, perquè tots els centres s'ho demanen, perquè les famílies s'ho necessiten, perquè no podem de ninguna manera obviar que els casos de problemes de convivència, de conductes autolítiques, d'agressivitat, de problemes amb igualtat, és que són tants, és essencial comptar. No, bueno, nosaltres demanem una, però tal vegada en farien falta més.
Exacte, en farien falta més. Sí. I no sé si tenim ja més temps per comentar més temes, perquè ara, després de la publicitat, parlarem amb en Pere Lomas, però si volia fer algun apunt d'alguna qüestió que no haguem posat damunt la taula i que sigui molt breument, endavant, Pepi t'acosta.
Bueno, aquí també és una qüestió que pot semblar una mica banal, però no ho és, que és el transport escolar. El transport escolar seguim tenint un problema greu, perquè sobretot ara, en aquest començament de curs i a final de curs, i sobretot en els acompanyants. Vull dir, ara que hi va haver una millora de les condicions, d'una ampliació de l'alumnat que tenia dret en aquest transport, necessitem transport. I això és un problema realment, i clar, les famílies moltes voltes tenim problemes i hi ha hagut moltes incidències, i esperem que enguany d'alguna manera ho puguem solucionar.
Mira, és una reivindicació a la que ens sumem com a societat, per l'alumnat en edat escolar i també per la població en general, demanar i no cansar-nos de fer-ho un transport públic de qualitat i digne per les pitiuses, que ja és hora, ja fa temps que ens ho mereixem.
Ja toca.
Pepita Costa, portaveu de la FAFA, la Federació Associació de Famílies Alumnat d'Eivissa, i també presidenta del Consell Escolar de les Balears. Un plaer haver estat avui aquí amb nosaltres al programa El Dia Eivissa i Formentera, i fins molt aviat, estarem molt pendent de com avança aquest curs escolar.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per fer ressò d'aquestes qüestions tan importants.
I tant. Nosaltres ara fem una aturada, res, un minutet, posam algunes promocions i de seguida rebem aquí a l'estudi en Pere Lomas del Sindicat Estell i seguim parlant d'aquest inici de curs. Fins ara.
IB3 Ràdio és història.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio? Que fort.
És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, xiu xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí xiu xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
El Dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Les 12:21, falten pocs segons per les 12:22, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i seguim parlant de l'inici del curs escolar, i a aquesta hora ja tenim aquí a l'estudi en Pere Lomas del Sindicat Estell. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Quina nota li posam en aquest inici de curs? Era la mateixa pregunta que li feia ara fa uns minuts a Pepita Costa.
No li posaria nota numèrica, diria que necessita millorar.
Necessita millorar, s'han pogut cobrir totes les places? També sentíem en titulars que en general a primària estan gairebé totes cobertes. On tenim una miqueta més de problemes per cobrir places és a secundària, veritat?
Sí, aquesta és la realitat. Per cossos no és equiparable la situació. En els CEIPs, bàsicament, tothom està a puesto. En els IES, no. En els IES encara hi ha, a dia d'avui, a hores d'ara, moltes places que encara no estan amb una persona propietària, i això dificulta el començament.
Clar, dificulta el començament, i no sé si hi ha una previsió de que aquestes places es puguin arribar a cobrir en el curt termini.
Ara mateix hi ha un procés obert d'adjudicacions extraordinari, i a Eivissa hi ha 58 places per assignar, i a Formentera encara n'hi ha 10 per assignar. Quan acabi aquest procés, veurem quantes d'aquestes se donen. Al 100% ho dubto.
Té seriosos dubtes, sí, de que aquestes places es puguin cobrir al 100%. Quan finalitza aquest procés?
Demà.
Demà. Per tant, entre avui i demà s'haurien de cobrir 58 places a Eivissa i 10 a Formentera.
Sí.
Home, així a priori pareix un repte majúscul, no?
Sí, perquè moltes d'aquestes places ja han sortit a processos ordinaris on hi ha gent a llistes i no les han agafat, diguem-ho així. Per tant, són persones que estan fora de llistes i tampoc n'hi ha tantes. És a dir, venir a Eivissa no és tan simple.
Clar, tenim el problema de l'habitatge per una banda i després no sé si és particularment difícil per cobrir certes matèries, no? Comentàvem també en titulars que les assignatures més tècniques de ciències com matemàtiques, física, química, tecnologia, són especialment difícils de cobrir.
Sí, però això està, jo diria, encardinat dins el que és una manca de seducció de la funció docent, de la docent no sedueix com seduïa abans, i ja sigui perquè els incentius econòmics no són els que podrien ser i que les dificultats que se troben a l'hora de fer una feina i, sobretot, aquí a Eivissa i a Formentera, on viure, fa que se produeixin fets i temps o marcadors que ja estan dient que aquí el problema no és un problema menor, és un problema serio, potent. És a dir, hi ha places d'oposicions que queden desertes, no se presenta ningú a Eivissa i a Formentera. És a dir, una feina que se suposa que ha de ser per tota la vida d'un funcionari amb una estabilitat, ningú se presenta. Llistes d'interinitats en les que esgoten les llistes a les primeres. Vull dir, tot això són indicatius de que no estan per el camí adequat. I Eivissa i Formentera s'ha marejat alguna cosa més i no s'està fent.
I que podríem definir aquest problema com estructural, per tant, sí, mesures que podrien resultar com pal·liatives, com aquest complement salarial de, per places de difícil cobertura, de molt difícil cobertura, finalment són només parxes, no?
És alguna cosa, però la realitat és que és un problema estructural. No és una pel·lícula diferent la d'enguany, la de l'any passat, ni de l'anterior, ni de fa uns quants anys. Hem entrat sempre en dificultats, respecte a l'any passat hem millorat, perquè l'absurd que era fer una adjudicació al principi de setembre, quan la gent s'enterava d'un dia per un altre que havien d'anar d'una illa a una altra, d'un centre a un altre, era un absurd. Afortunadament les coses s'han redreçat i ara se fan o s'han fet com s'havien fet sempre, que era a principis d'agost, de gent té temps d'assumir on ha d'anar, trobar un lloc, i les coses són més normals, més humanes. Però encara així tot, la dificultat de trobar personal per tots els centres és potent, i tot i que a secundària se concentra, però a infantil i primària pots, per on dir que no, tampoc està exempt, perquè hi ha especialitats on les dificultats després al llarg del curs se manifesten clarament.
Es van fent evidents, no?, a mesura que passen els mesos. Sí. Tenim altres reptes en matèria educativa, que és inversió en infraestructures educatives aquí a les Pitiüses. És un dels grans reptes?
És un dèficit històric que no s'ha solventat mai. És que ja fa un temps que estem rodant per aquest món, hem escoltat moltes vegades aquesta cançó de no, invertirem, farem, i la realitat és que les necessitats són més altes que les actuacions, i per tant sempre s'arriba tard, i estem en un procés perpetu de fer una cosa, alegrar-nos per el que hem fet, però no ens podem alegrar massa perquè veiem que encara ens queda una altra cosa per fer, i estem en un perpetu camí d'intentar arreglar coses i fer-les. Ara està succeint una cosa, i és que si se miren els estats de matrícula respecte als alumnes de l'any passat i enguany, s'està observant una tendència, i que si se manté acabarà a lo millor solventant els problemes sense fer res. I és que el número d'alumnes que van entrant no és el mateix ritme d'alumnes que entraven fa uns anys. Ara infantil i primària tenen unes ràtios, i record que abans se parlava de ràtios tot estens, ja no se parla de ràtios perquè estan més o manco estabilitzades i amb unes ràtios bastant bones a la majoria, alguns no, i el que li passi que no té una ràtio bona dirà, ei, a mi no, però no és la norma, és l'excepció. Però Això s'està traslladant a secundària. A secundària encara hi ha l'ona d'un munt de gent, és a dir, sí que hi ha més gent de secundària que està entrant respecte al curs passat, però a infantil i primària la cosa està un peliu menys, és a dir, com a mínim no creix tant com abans, i això és una tendència que si s'adona, que jo no sóc un expert en saber les causes del perquè, però amb que la difícil conjuntura social de Eivissa i Formentera, trobar habitatges o trobar una feina i tal i qual, espanta i fa que menys gent s'animi a tenir fills i fins i tot que venguin menys gent.
Parlàvem amb ara d'aquesta inversió en infraestructures i també li volia demanar si les aules en general estan preparades i climatitzades per fer front, per exemple, a onades de calor excepcional, no, com saps que hem viscut aquest estiu.
En absolut. És un dels únics o dels pocs llocs públics on la climatització no existeix. És a dir, vas a un hospital i pensar que un hospital estarà sense climatització sembla impossible. Anar a un jutjat sembla impossible. No, a les escoles sembla no impossible, és la norma habitual. O ventiladors i ventalls i obrir finestres per esperar que passi aquesta ona de calor, o aguantar les suorades amb un grup de 20 i pico persones en una aula que genera un malestar important i una dificultat de poder fer la feina normal que no és la que tocaria.
Tant de bo en els pròxims mesos també puguem parlar i comunicar i dir que s'estan fent actuacions per solventar això de cara, com a mínim, en els mesos de maig, juny de l'any que ve, que és quan normalment està previst que...
Ho compro.
Vinga, i Pere Lomas, del Sindicat Estell, li volem agrair moltíssim que hagi passat avui per aquí, per el Dia Eivissa i Formentera, per fer aquesta primera valoració de l'inici del curs, però evidentment anirem fent seguiment de com transcorre aquest curs escolar i sempre és un plaer tenir-lo aquí, igual que Anna Pepita Costa. Així que moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 12:30 i naltros ara, per primera vegada aquesta temporada, atenció, perquè escoltam aquesta capçalera.
Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
Doze i gairebé 31 minuts i ja ho sentíeu, eh? Torna una temporada més el nostre company Ivan Llarza per obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats. Ja sabeu, una secció plena de natura, cultura, gastronomia de les Pitiuses, sempre amb aquest punt de vista bilbaíno Pitius. Ivan Llarza, molt bon dia, primer de tot, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Quina il·lusió que estiguis aquí una temporada més que ja... O sigui, jo, quan m'ho vas dir fa un parell de setmanes, vaig dir, no pot ser. Quarta temporada, sé que iniciem avui, eh?
És increïble, sí. És increïble, sí.
Escolta, com ha anat l'estiu i aquesta temporada no sé què has pensat per sorprendre'ns,
sí,
un any més.
Bé, com el mes de maig vaig fer una petita promesa, que és, i em treia el seu... Farem el Gabinet en català, idò, ja hi som.
Enhorabona per aquest títol del seu de català, que no és mica fàcil, eh?
Bueno, s'ha de dir que vaig tenir una bona professora, na Marisa Roig, i amb una mica d'estudi, tot s'arriba...
S'arriba... Tu pots, sí, arribar allà on tu vulguis i venjar-te. Així que res, o sigui, primera sorpresa és que avui, com a mínim, avui la secció és en català, eh?
Com a mínim avui, ja veurem com ho diguem.
Molt bé, molt bé. Jo ja t'ho vaig dir, que no et sentis pressionat, no. Tu fes la secció com et sentis més còmoda, però crec que és motiu d'orgull que t'hagis tret aquest títol, que no és mica fàcil, i que diguis avui faig la secció, sí, amb Vivisang. Molt bé, perfecte.
Molt bé.
Això, que ens tens preparat per aquesta temporada?
Idò, primer de tot, gràcies per donar-me l'oportunitat.
Gràcies
per
a tu.
Una quarta temporada, sí, això és
fort,
increïble.
Molt fort.
I jo només espero que que aquestes històries, aquestes coses que descobrim de la natura, de la gastronomia, de la llengua, de les Pitiuses, siguin interessants pels nostres oients.
Segur.
Avui, per trobar el nostre lloc, per col·locar-nos una mica, això és el que es diu viure l'aquí i l'ara, el moment present, farem un moment d'ornitologia mindful.
Que ja començam.
És a dir, és el ja tradicional moment mindful. Va. I res millor que fer una ullada als nostres cels i veure què està passant literalment, és a dir, què passa pel cel, i que estem endinsats en plena temporada de migració de les aus. En aquest cas, després de reproduir-se en latituds més septentrionals, les aus tornen a la seva casa d'hivern, que és sovint a Àfrica, i naltros som al bel mig. Les aus, jo crec que romandran allà a Àfrica, a Kènia, al Congo, no sap on, fins que la natura els cridi una altra vegada la primavera que ve i els tornarem a encontrar.
A trobar per aquí, molt bé. I quina introducció més poètica així per començar la secció, per començar la temporada. Així que vinga, munanam cap al cel una vegada més per descobrir què està passant per allà dalt, què podem veure aquests dies als cels de les Pitiüses.
I de moltes coses. A més, pensa una cosa. Aquest dies de tempestes i pluies com ahir, que va caure bé, no només ens porten una mica d'aigua, que tanta falta ens fa, sinó que, a més, són veritables regals per als aficionats a les aus, ja que les tempestes constitueixen obstacles a les rutes migratòries de les aus i les obliguen a aturar-se temporalment aquí, a les nostres illes, com qui para en una bencinera a esperar que passi la ruixada.
Tal qual, sí.
Idò, aquesta petita nosa per les aus, les pobretes, sovint ens dona la possibilitat de veure aquí aus que altrament passarien de llarg volant. Així que ja ho sabeu, oients, deixeu les pantalles i mireu el cel, si us plau, perquè hi ha coses molt interessants. Als camps, al cel, a la mà, de segur que us porteu alguna sorpresa.
Exacte. Apagueu els mòbils, mireu el cel.
Hi ha que mirar el cel.
Molt bé.
Per començar, vull parlar d'un au molt especial que vaig veure l'altre dia al Parc Natural de les Salines, molt prop de la pista de l'aeroport. Vale. Aquest carrerany que és a prop de la pista, uh-huh, és el corriol pit roig, o a les illes es diu el fuel de cullà, i allò m'agrada molt el nom en castellà, chorlito carambolo. És boníssim.
Sí.
I és especial per molts motius. D'una banda, perquè va ser la primera vegada que el vaig veure a la meva vida, això és que els aficionats el diuen fer un bimbo quan veus un au per la primera vegada. D'altra banda, és especial pel fet de ser un ocell relativament escàs al nostre territori, és a dir, és allò que es diu una raresa. És com trobar un tresor, de veritat. I finalment, es tracta d'un ou molt particular, ja que, això és boníssim, ho fa tot una mica al revés del que estem acostumats.
Què vols dir, exactament?
Tu saps com hi ha molts animals que presenten el que es diu dimorfisme sexual.
No ho sabia.
Ja, sí, ja t'imaginaràs. És a dir, els mascles i les femelles tenen trets diferents, com ara la mida, els colors,
sí,
en el cas de les aus, el plomatge. Si ho penses, sovint, dins el món dels aus, són els mascles el que presenten el plomatge més bonic. El plomatge nupcial és vistós, és colorit. Pensa al coll verd, que té el coll i el cap tot blau verdós, mentre que la femella és marró. De vegades les femelles són més apagades, més críptiques. Doncs, el fuel de cullà, el corriol pit roig, el chorlito carambolo, fa tot el contrari. Presenta dimorfisme sexual invers. És a dir, la femella té el plomatge nupcial molt més vistós, més bonic, més colorit, i a més és el mascle qui cova els ous. No em diguis que això no és un ou molt especial i que potser el Ministeri d'Igualtat hauria de fer samarretes com amb el corriol pit roig.
Sí, i tant. I tu creus que encara es podria veure? O és allò que ho vas agafar de casualitat, que això, mira, es veu una vegada a la vida i si no hi ets ja perds aquesta oportunitat. Una mica FOMO, Fear of missing out.
Sí, això els pajareros ho tenen molt present.
El teniu tot
sí,
no? FOMO?
Si algun amic et diu, què vaig veure, no sé què, xiu! Agafes els cotxes, la bicicleta, i vas. La veritat és que jo no sé ben bé si encara hi seran, eren quatre corriols.
Val.
Potser amb aquest temps, això és un avantatge, ens han pensat que és millor quedar-se una estona aquí a Eivissa, però si tens uns prismàtics, una mica de temps, vés-te'n al Parc Natural de Ses Salines i segur que trobaràs alguna cosa interessant.
Això segur. I de fet, segur que trobes alguna cosa interessant i això està molt bé. Com sabré exactament, crec que aquesta és la clau.
Ara.
Estic ben exactament, què és aquest pardal?
Ara, el que s'ha fet tota la vida, quan sorties al camp, és portar una guia, un llibre, però ara, amb totes les apps que hi ha avui de dia per al mòbil, no tens excusa, perquè ho tens tot literalment a la mà. N'hi ha de molt bones apps, que són gratuïtes, com ara l'app de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, que vas a l'App Store, el que sea, Sociedad Española de Ornitología. O bé, una que m'agrada molt, és eBird, com ho seia en anglès, E, com de Electronic Bird. A més de funcionar com a guia, és a dir, té totes les aus, les fotos, els cants, també et serveix per identificar els cants de les aus, com si fos aquesta app que es deia Sasam,
sí,
que tu escoltes una au, li poses el mòbil i et diu el que estàs escoltant.
Boníssim.
Això és boníssim. I a més, té una funció per descobrir quin ocell estàs veient, com si fos un detectiu. Això és molt divertit, fins i tot amb els boixos. Poses on l'has vist, de quina mida era, si era com un taulat, com un xuriguer, com una àguila, de quins colors era, on hi era, què feia, i s'ha de dir que ho fa prou bé i te diu el que estàs veient. Així que ara mateix tothom ha de descarregar-se apps per gaudir dels ocells i això forma part del, també, ja tradicional servei d'utilitat pública del gabinet.
Sí, és que se'ns dona molt bé col·lapsar l'App Store de descàrregues, la veritat, està molt, molt bé.
Sí.
I res, què més està passant pels nostres cels, Ivan?
Idò, sense deixar els corriols, que són aquests aus de cama llarga, bec llarga, limícoles, n'hi ha un que es veu amb relativa facilitat cada any aquí a Eivissa i Formentera, tant a la migració prenupcial a la primavera com ara al final de l'estiu, és el corriol bec llarg. En castellà es diu Corellimus zarapitin. I com ens diu el seu nom en llatí, que és Calidris ferruginea,
val,
atenció, ferruginea, el seu plomatge a primavera és un poc vermellós rovellat, ferrugíneo, però ara és una mica més apagat. Diguem que, com que ja ha lligat, ara es treu la roba de gala i va amb samarreta i texans. Així que ara ja no el trobarem tan ferruginós.
No va tan mudat, eh?
No.
Val.
Aquest au, que és ara aquí a Eivissa, és d'aquestes que et fa somiar amb els ulls oberts i volar amb l'imaginació. Els ocells limícoles sovint són grans viatgers i fan migracions extraordinàries. No sé si te'n recordes d'aquella que volava més que un Boeing Jumbo i que d'un sol vol, sense escales, va anar d'Alaska a Austràlia fent més de 13.000 quilòmetres. Això és una limícola. Doncs el corriol bec llarg és, atenció, la limícola amb l'àrea de cria més petita respecte a la seva àrea de distribució al món. És a dir, aquest corriol es reprodueix només al nord de Sibèria. És a dir, si agafes el mapa mundi, tu saps que al sud és l'Antàrtida, però al nord no hi ha cap continent. És a dir, el darrer trosset de terra, allí es reprodueix el corriol bec llarg, mentre que la seva àrea de distribució arriba fins a Sud-àfrica o Nova Zelanda. Cada any puja des d'allà, des de Sud-àfrica, fins a la tundra siberiana. La seva presència abasta 130 graus de latitud al globus terràqui, que és una barbaritat. És un veritable tresor. Aquí, a Ses Salines, potser són al mig camí entre, diguem-ne, Nigèria i la costa siberiana, o anar més enllà del cercle polar àrtic. És increïble. Però això no ho és tot. Un cop arriba a la tundra, aquest corriol, conta que es tracta d'una au que fa només just 50 grams, tot i que en temps de migració pot posar-se en el doble. Bé, és un cel no pas molt gran. Resulta que el seu èxit reproductiu, i això és molt curiós, depèn d'un rosegador, que hi ha a les praderies àrtiques de la tundra i la taiga, el lemming, que és més o menys com una cobaia. Com altres rosegadors, els lemmings tenen de vegades explosions demogràfiques, on n'hi ha molts, i altres moments no són tan pròspers. Resulta que, en anys de pocs lemmings, els seus depredadors, com ara la guineu àrtica, escruspeixen les cries del nostre corriol. Per això, creu arte, encara que sigui uns instants aquí al parc de les Salines, amb una au així, et deixa bocabadat i, per dir-ho així, posa les teves preocupacions, com deien, en una escala diferent. Oi? Trobes?
Sí, absolutament. Realment, quan ets conscient del que tens davant, del tresor, que jo crec que aquesta és precisament la tasca que tu fas, d'ajudar-nos a dimensionar lo afortunats que som quan tenim aquest tipus d'encontres, no? Així com casuals i que passen molt ràpid, que poden ser molt efímers.
Són fugaços.
Absolutament. Crec que una de les moltíssimes tasques d'aquesta secció és ajudar-nos a valorar aquest tresor i aquests moments que de vegades ens passen per davant d'una manera molt, molt ràpida. És una llàstima, perquè estem arribant al final de la secció d'avui. Ho he gaudit moltíssim. I
farem una segona part.
Sí, farem una segona part, veritat. Sí. I tercera, i quarta,
és
el que tu
encara,
vulguis.
Encara queda temps de migració.
Encara quan tornis estarem a temps.
Sí,
perfecte. Idò, mira, que bé que ens has portat avui al cel, i tant de bo, això, tinguem més gabinets d'ocells per poder assaborir una mica més el present, conèixer més aquest tresor, i jo no sé si tu ja tenies pensat què faries per el pròxim gabinet, Ivan.
L'any passat em van quedar alguns temes pendents, aquesta famosa rotonda, que encara la tinc presente. Tinc diverses idees, però encara no ho tinc del tot clar, però serà alguna cosa interessant.
És veritat, el de la rotonda al final no ho vam
fer, no? La rotonda misteriosa és que encara no he trobat, necessito un contacte que em doni una informació molt precisa per parlar de la rotonda d'Eivissa.
Ah, d'Eivissa, és veritat, ja no me'n recordava d'on
era. La rotonda més important d'Eivissa.
És veritat.
Potser de les Balears.
Potser
fixa't el que et diu.
És possible que fins i tot de l'est, de la península Ibèrica?
De la Mediterrània Occidental.
Mare meva, quina expectació. Ivan Llarza, moltíssimes gràcies una vegada més. És que és tot un honor. Gràcies per també haver fet la secció en un català perfecte. Estic segura de que rebré molts de comentaris al nostre Instagram. Ja ens segueixes, per cert?
I tant. Fa temps.
El dia Pitiuses. Sí. Segur que rebrem un munt de comentaris.
Molt bé.
Mil gràcies. De veritat, fins molt aviat, Ivan Llarza, amb un nou gabinet de curiositats aquí a IB3 Ràdio. Són les 12:45. Fem una aturada per la publicitat i en un minutet sortim a prendre la temperatura de l'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversió.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, m'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
Tots ahir, 46 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un dimecres més sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. Ho comentàvem en titulars, que aquest passat diumenge vam viure aquest desgraciat episodi d'un accident mortal, un atropellament que va acabar amb la vida d'una turista que passejava prop de la platja d'Espuet. Neivon Aranyó ha aprofundit amb aquest tema. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura. Doncs mira, avui parlarem a través del telèfon amb la regidora de Seguretat de Sant Antoni, na Neus Mateu, per parlar sobre el tema de l'òxid nitrós. Ja sabeu que aquest cap de setmana hi ha hagut un terrible accident, un atropellament múltiple. Una noia ha mort, una altra està ingressada en estat crític i el conductor hauria pres òxid nitrós, que és aquest gas conegut més comúment com de la rissa, moments abans de la accident. Neus, bon dia.
Bon dia.
Neus, ens podries explicar, per qui no ho sàpiga, què és l'òxid nitrós i quines aplicacions té?
Bé, em dedico que nosaltres, primer de tot, sentim molt sí. aquest accident i volem donar suport a les famílies afectades. Això és una problemàtica que nosaltres la vivim de prop perquè tenim en el nostre municipi, desgraciadament, aquest consum més... Se dona per tota l'illa d'Eivissa i se dona per més llocs d'Espanya. Realment és un problema molt greu que té ara a nivell nacional el país perquè és un producte que se fa servir per les cuines. Sí. Qualsevol ho pot comprar per internet. Se poden comprar a caixes, que és el que està passant actualment. De fet, hem tingut algunes detencions que hi ha persones, sobretot, que porten amb caixes i ho traslladen en els venedors de venda ambulant a la via pública. Què passa? Que tenim poques ferramentes. Mm-hmm. Primer dir també que s'està investigant l'accident, perquè, clar, no és una droga que puguem fer un test de drogolèmia, en aquest cas no es pot detectar. Aleshores, què passa? Que hi ha incidents, hi ha incidències que s'està investigant i bé. Què passa? Que nosaltres, des de Policia Local de Sant Antoni, se fa una feinada increïble, perquè se té que enxampar en el moment que se pot demostrar que hi ha una venda, perquè si no, si porta una botella d'aquest producte, a nivell d'ordenança municipal sí, que se pot denunciar per consum, però és un problema que tenim molt encara agraviat, que si tu denuncies a un turista i no vol pagar, no és com quan el denuncies perquè tenga una infracció de circulació, te pots quedar amb el vehicle. Yeah. En aquest cas és molt complicat. Què passa? Que s'està denunciant en els venedors, que són el punt que fa aquest increment de venedors ambulants, que la venda l'estan denunciant per la llei de salut pública, contra la salut pública, per l'article 359 del Codi Penal, perquè afecta la salut. I en aquest cas, què passa? Que a les 48 hores o abans estan al carrer. I de totes formes, la policia seguim fent detencions, tenim una mitja d'entre 2 i 4 detinguts per nit, però tornen a sortir.
Però al cap de res...
Necessitem ajuda, ajuda de normativa, que se té que fer un canvi de normativa a nivell nacional, com s'ha fet ja a Gran Bretanya.
Exacte, perquè l'òxid nitrós no està tipificat com a droga, diguem, i aquest és el problema, no? Llavors, vosaltres els podeu enxampar només en el moment que fan la transacció?
Si pots demostrar que estan venent-ne, en aquest cas sí. Uh-huh. Si no, és complicat. Per això... sí que tenim reforços, per exemple, aquest estiu no param de posar reforços, de posar més agents en el carrer, però clar, també fem operatius conjunts amb Guàrdia Civil. Guàrdia Civil té que també posar més efectius i és el que estem reclamant des de la Junta Local de Seguretat, que s'organitzen sempre un abans de la temporada i una després, que li hem reclamat el delegat del govern i a la directora insular de la delegació del govern, que ens tenen que donar eines. I no, que això passa, la té que fer l'Estat i no s'està fent.
A Gran Bretanya, per exemple, que ja ho han il·legalitzat, diguem, llavors aquesta substància no es pot comprar ni per cuina?
Gran Bretanya ja l'han considerat un estupefacient i han fet una modificació a nivell nacional i entonces sí que pots actuar. Clar, si aquí això no passa, doncs mira... millor que venen cap aquí més contents. De fet, ja li havíem traslladat en el cònsul que s'hauria de fer una informació en origen. Això ho hem dit ja altres vegades, que no venguin aquí, que és el paraíso. I s'ha de fer una feina a nivell tant de Balears com a nivell nacional. Sí, perquè... Nosaltres seguirem treballant, però perquè nosaltres fem la nostra feina. Nosaltres ampliem places d'agents de policia, incrementar amb l'inversió que fem en Bones Extres, i el que va dir ja també l'Ajuntament de Sant Josep, aquest, després d'aquest accident, s'han d'endurir, endurir les penes.
Uh-huh. I això hauria de ser a través d'una llei al Congrés dels Diputats, a Madrid.
Bé, bueno, és a nivell nacional, clar.
A nivell nacional. Uh-huh. Perquè realment a Sant Antoni hi ha molta venda d'aquesta substància, es veu pels carrers, vull dir, és... I no sé si hi ha altres llocs també on potser va més turisme britànic, que sembla que són els que més també passa, no sé, a Catalunya, sí, Lloret de Mar o no sé, a la costa...
No, i aquí també en trobes a altres municipis, però sí que es ve que altres municipis d'Espanya mos han cridat i tot a veure com estan treballant-hi, perquè com que estan fent moltes mesures i la veritat és que no és fàcil, i llavors mos estan demanant com estem actuant. Ja. Perquè sí, és a més punts.
He llegit a Diario d'Eivissa, una entrevista que els hi vas donar, que l'any passat posàveu ordres d'allunyament, suposo que als venedors, i aquest any no, per què? I com funciona això?
Sí, en hivern ens vàrem reunir amb Fiscalia i amb la Guàrdia Civil reclamant ajuda en que els detinguts se quedassin... Que no sortissin a les 48 hores.
Clar.
Amb aquest aspecte ens van dir que sí, que intentarien fer incidència, que fos així, però se va detenir una persona que tenia antecedents i se la va poder detindre per un any, però la resta no. Llavors varen proposar fer les ordres d'allunyament. Uh-huh. I varen funcionar, perquè així, quan enganxaven a un dels que ja coneixien a la zona que s'havia prohibit, pues ja els podíem detenir. Aquest any van dir que no, que aquesta mesura pues, no la ven prou positiva i que preferien que no s'utilitzés. I dic, pues, bueno, pues, així estem, esperant ajuda amb aquesta modificació de la normativa i que mos donin ferramentes.
No sé si arrel de... Bueno, heu parlat amb delegació de govern fa pocs dies o fa poc.
Bueno,
heu tingut algun contacte,
ja ho vàrem
ara?
Demanar a principi de... Vàrem demanar a principi d'estiu, de temporada, i ens van dir que, bueno, que ens enviarien els efectius, com sempre, de reforç d'estiu, però bé, res especial. I bueno, vàrem contactar quan vàrem demanar-li si podien avançar-nos informació de les darreres víctimes, llavors hi havia informació del que havien consumit, i ens van dir que no, que aquesta informació no me la podien traslladar, i bueno. Yeah. I això és tot.
Ja. Yeah. Bueno, i respecte, canviant de tema, la zona on va passar l'accident, sí que posareu barandilles, posareu algun tipus de seguretat, perquè és una zona on la cera queda, o sigui, la vorera queda molt a ras, no? De la
bé, hem de dir que ja sabeu que l'accident, els punts exactes de l'accident va ser a la part de Sant Josep.
Sí.
Sabeu que la platja de Poet se divideix en dos parcs municipals i així igual passa en la via pública. En aquest cas ja hem estat en contacte amb l'Ajuntament de Sant Josep per coordinar-nos, per fer l'estudi. Claro, policia ja ha informat de la necessitat de fer-hi algun reforç perquè no sigui tan fàcil pujar, i amb unes pilones, o ells també ens han proposat des de Sant Josep unes baranes, com hi ha moltes aceres que de pas de molta de circulació i de vianants, i ara se té que coordinar la nostra brigada d'obres amb l'Ajuntament de Sant Josep per veure de fer la mateixa barana des d'un municipi a l'altre. Uh-huh. Sí, però bueno, també dic que en aquest cas va tombar una farola i una paperera.
Sí. Uh-huh. Sí, era un tot terreny, un cotxe molt gran i devia anar a gran velocitat. Sí. Però bueno.
Així que bé, estan treballant-hi també coordinadament. Sí.
Sabeu quan es podran posar aquestes baranes, més o menys?
Ho estan estudiant, ja vos dic, la nostra brigada d'obres i junt amb l'Ajuntament. No sé si ja han acordat el model exacte per començar a instal·lar.
Mm-hmm. Bueno, Neus, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bueno, a vosaltres.
I res, a veure si delegació de govern... us fa cas o unir tots els municipis d'Espanya que tenen aquest problema i empujar perquè això tiri
seria
endavant.
Seria molt, molt positiu per tots i per la salut pública,
exacte,
el primer de tot.
Molt bé. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Idò, moltíssimes gràcies a Neus Mateu i també, evidentment, a Ivonne Aranyó per haver recollit aquest testimoni i tant de bo puguem avançar en la regulació d'aquesta substància i evitar així més desgràcies com aquesta. Són les 12:57 i nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Ai, carinyo. I ja tenim aquí de nou en Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia de nou.
I estem ja preparadíssims per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. I des de les 11 d'aquest matí ja es pot visitar la nova exposició d'en Robert Perrit Hawkins.
A la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Sant Francesc a Formentera, l'autor nord-americà s'aproxima a la seva nova mostra pictòrica, Luz Ambiental, amb una quinzena d'obres sobre la llum i el paisatge de la Pitiusa del Sud.
I avui també torna el blues a Calavadella amb en Víctor Sánchez i el seu trio.
A partir de les 8 de la tarda, el Esquios de Calavadella rep el cantant i guitarrista integrant d'exitosos projectes com Memphis Train o Del Toro Blues Band.
I avui també podem parlar de cinema perquè tenim una estrena, Avui arriba a Eivissa El diari d'Anna, que és una estrena cinematogràfica.
Efectivament, és una estrena fora de festivals. A les 7 de la tarda, a l'Auditori de Casserres, a Vila, que estrena aquest curtmetratge de la productora eivissenca Dicho y Hecho, dirigit per Cris Martos i protagonitzat per Bàrbara Hermosilla, pel que ja ha guanyat recentment el premi al millor a la millor actriu al Festival de Venice i també el coprotagonitza amb ella, Belinda Washington.
Idò, quin elenc i quin repartiment en aquest curtmetratge. Això a les 7 de la tarda a l'Auditori de Casserres, a Vila, El diari d'Anna. Ara ho he dit bé. Idò, Javi, ens quedem amb tot això. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar els 80 anys del cantant i guitarrista porto-riqueny José Feliciano, que es va estrenar amb el seu primer disc amb només 19 anyets i des d'aleshores ja ha publicat més de 600 cançons en els seus més de 60 anys de trajectòria musical i ha editat més de 60 àlbums entre el mercat anglosaxó i també l'hispanoparlant. Avui us deixem amb aquesta Ai, cariño, i com us deia, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà.